Amb una punta en plena cultural, Vial Mesquida és el nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El reconeixement a l'escriptor, poeta i professor torna a les Illes després que fa 4 anys, al revés, la poeta Antònia Vicenç, que és la darrera dona guardonada.
L'acte del jurat reconeix Mesquida com un gran rapsod. Escoltar-lo, de fet, és tot un festival, i també com a activista en defensa de la llengua i la cultura catalanes.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
D'habitatge buit a Menorca, encarregat pel Consell Insular a l'OPSAM. L'estudi diu que més de 800 habitatges podrien estar buits, en concret 828, que tenen el comptador d'aigua actiu però sense moviment i que, per tant, es podrien evitar si se'ls hi fa una bona reforma. Les xifres i l'estudi està ja sobre la taula de la consellera d'Ordenació Territorial i Turística del Consell Insular, i amb els nombres fets, ara cal veure si aquest parc detectat d'habitatges buits pot alleugerir la crisi habitacional que patim en aquests moments a Menorca. Sembla que el manco a curt, a llarg, a mig termini, no, perquè la majoria d'habitatges analitzats són antics. Calcuns anteriors al 1960, d'altres construïts antes del 1980, fet que implica o implicaria una gran necessitat de reforma estructural o bé d'una rehabilitació integral. Tot d'una, coneixerem els detalls d'aquest informe. Bon dia, amigues i amics, benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetra Ràdio. És dijous, és 19 de març.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Josep!
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare.
Avui és el Dia Mundial de l'Aprenentatge Digital, Dia Internacional de l'Artesà i Dia del Pare.
Pare, abans que torni l'estiu, mai tot el que és viu.
Felicitats a tots els pares i avis, perquè també han estat pares, que ens escolten en el seu dia, que se celebra el dia de Sant Josep. Molt d'anys a tots els Joseps, Josefes, Pepes, Pepes, tots.
Josep!
No tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos.
Pere Gibert, com estàs? Bon dia!
Bon dia!
Tu ets pare de dos canets.
Sí.
Això també, pare d'adopció,
sí,
també.
Sí, sí, tot i que hi ha gent que no li agrada que diguis que ets pare de dos canets, això és un debat que no obrirem ara.
Vale, i aquest meló no l'obrirem. Felicitarem en Excel Camarassa, que ell sí que és pare de dos fillets.
Sí, bravo.
Molt d'anys.
Gràcies.
Qualcun es diu Pep, Josep?
No.
No, cap dels dos. Bueno, idò, bon pare que ets.
Fem el que podem.
Fem el que podem, fantàstic. Que també felicitats en Jordi, que també té dues filles guapes.
Ton pare no té nas, ton pare
no,
no té...
Sí, home, sí, ah, sí. S'assemblen a ell. Ara s'ha enfadat.
Jo això ho havia pensat, però no ho havia dit.
Ja,
no, sí. La gran és clavada a son pare i sa petita a sa mare.
Sí,
ho
és veritat.
Tots quatre.
És veritat.
Sí o no?
Així ho han repartit perquè no es barallessin.
Valtros, com ho teniu repartit?
També
això?
Un i un.
Un i un, eh? Sí. El petit és teu o de la
no.
mare? Com va?
Petit és de la mare i el gran és
el gran
físicament,
és
lògicament, de caràcter.
Clar. No són ni teus, ni de la mare, ni meus. No.
Dubto que siguin.
Tots són d'ells, els hem portat al món i faran el seu camí. Bueno, avui dia del pare se celebra avui perquè agafa la referència d'aquí, del pare de Jesucrist. Sant Josep, com sabeu, segons sí, ell, la Bíblia va ser a qui li va ser confiada la custòdia del fill de Déu. Josep de Natzaret va ser un bon pare que va néixer al poble palestí de Natzaret. Era descendent de sa família del rei David i estava compromès a casar-se amb una noia del poble, na Maria. Mira com la teva! Quan encara no vivien junts, na Maria va ser concebida per obra de l'Esperit Sant.
Com
no
la meva,
com la teva.
Com la meva.
Bé, la resta de la història ja la sabeu, eh?
Quina de les històries?
La de l'Esperit Sant.
La de l'Esperit Sant. No, d'en Excel no la sabem, però si ens la vols contar.
És pràcticament igual.
Igual, també, sí. Concebida per l'Esperit, perquè llavors t'estàs fent tu sant o esperit.
Pepe serà papa, Pepe serà mama, i repulso el granito de arena.
El Dia del Pare, però, no se celebra avui a tot el món. Hi ha països que van adoptar la data d'Estats Units. França, Anglaterra i pràcticament tota Llatinoamèrica el celebren el tercer diumenge de juny. A Rússia se celebra el 23 de febrer, coincidint amb el Dia dels Defensors de la Pàtria, que és que ja en són, de bèl·lics, allà...
23F.
23F, correcte. A Líbia, Jordània i Palestina se celebra el primer dia d'estiu, el 21 de juny.
Pueden ser dos, tres,
cuatro,
cinco, seis.
La idea de crear un dia dedicat a les pares sorgeix d'una dona nord-americana que es deia Sonora Smart. Cap allà de l'any 1910 va voler retre homenatge al seu pare, un veterà de guerra, que es va quedar viudo i va criar ell sol, a ella i els seus cinc germans, en una granja de l'estat de Washington. La seva proposta es va fer el 1910 i la primera declaració oficial per part del president va ser el 1924, el president d'aquell any. Es va establir el Dia Nacional del Pare i d'allà es va estendre per tot el món. A dia d'avui, una oportunitat pel món comercial de vendre, ja ho sabeu, retallets, detallets, regalets... Valtros, aneu a comprar qualque vegada de coseta pel vostre pare? No?
Soc poc detallista.
Ets poc detallista.
Sí, una abraçada.
I el telefones un dia com avui?
Sí, el tinc a casa, vull dir que...
El tens a casa? Li faràs una abraçada?
Sí, un petonarro.
Molt bé. I de clar, avui és un dia que si tens el pare a prop li pots fer una abraçada, una visiteta, si no, una telefonada, qualsevol gest que representi l'amor cap a un pare. Jo he de dir que quan era petita, en el meu pare li feia un regalet i tenia... Us en recordeu de les botigues del Todo a 100?
Sí, home. I tant,
jo,
i tant, mítiques.
Ma mare me donava una monedeta de 100 pessetes.
Ah, com un patufet.
Sí, i me n'anava a la botiga de Todo a 100 de Sabadell i li comprava, normalment era un cendrer perquè ell fumava i aquestes coses que tenies, cosetes, xorres que hi havia en aquestes
fongos.
Regalar un cendrer és una molt bona cosa.
És fatal, és fatal. Sí, sí, bueno, però bueno, era petita jo, era una fieta petita i anava i deia, què fa, què li agrada al meu pare? Doncs veia un cendrer.
Fumar.
Pam, pressupost 100 pessetes, tampoc podíem optar.
Bueno, 100 pessetes de l'època.
100 pessetes de l'època amb botigues que era tot a 100 i tot era 100.
Sí,
ara
sí.
Te'n vas botigues de tot un euro i no hi ha res a un euro.
Res, no hi ha res.
Bueno, en fi,
papa,
seguim.
Jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar els ruedos.
N'Albert Pla també és pare. El millor disc per jo de nanes... el d'Albert Pla.
Mira tu.
Torero.
Que més de ser torero canta d'altres coses. M'anam a la pregunta.
Vinga, va.
I d'aquí al torero. Perquè ens n'anem al món animal.
Vinga.
Vinga, va. Hi ha una espècie animal on els pares són molt singulars. Són els que s'embarassen i donen ells a llum, i no la femella. De quin animal estem ratllant?
Pep a la lletera, té les cames més fines del món.
Del cuc de terra?
Apa.
El bitxo que és molt xungo, la viuda aquella que mata després el pare. Saps o no?
Allò són aranyes?
Com una llagosta.
Com una llagosta,
com un llagost.
Llagost. Però
saps
jo no t'he dit el bitxo assassí. Jo t'he dit el que apareix.
Bueno,
el que s'embarassa.
És aquesta espècie, llavors...
És que no vas bé.
No.
No. No. No en teníeu ni idea.
Ni
no,
la menor idea.
Escavallet de mà.
Ah.
Oh. Vinga, va, dit tot això del Dia del Pare, què tenim preparat pel programa, Pere?
Avui parlarem amb en Borja Pellejero. És que m'acaba de tirar una en directe en Jordi. Avui parlarem amb en Borja Pellejero, sociòleg i tècnic de l'OPSAM, perquè ens expliqui l'informe que han presentat aquest dimecres a la Mesa d'Habitatge sobre immobles buits a Menorca. Després ens visitarà als estudis un dels ponents de les jornades tecnològiques STEMTOLS, en Rubén Sierra, físic, creador de Físic Còmic, i autor de la secció La ciència de lo friki al Diari Nacional 20 Minutos. En Plana Cultural donarem a conèixer l'artista protagonista de la nova temporada de Hauser & Wirth, així com la resta d'activitats que tenen preparades pel mes d'abril. En parlarem amb la directora de la galeria a Menorca, Namar Rescalvo. La salutació musical serà a càrrec d'en Julio Gusano, organitzador del festival benèfic Toquem Penanquim, per recaptar doblers per un fiat menorquí que pateix una malaltia ultra rara.
Anem a les notícies. No em diguis que ja s'estrenarà a l'escola d'Es Mercadal, Axel Camarasa.
Home, ja no, però sí que el pròxim curs.
El curs que ve, molt bé, bones notícies. Una demanda d'aquelles que dèiem ahir, de que no acabaven... abans d'ahir vam fer tot un llistat d'obres que no acabaven.
Exacte, doncs aquesta ja està a punt de culminar. El centre actual fa anys que ha quedat petit i les obres acabaran com a tard a finals de juny i els alumnes s'hi traslladaran previsiblement al setembre. L'estructura ja està acabada. Ara es faran els darrers treballs de paviments, instal·lacions i fusteria. Unes obres, però, que acumulen retards. S'haurien d'haver acabat aquest mes de març. Sentim el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Les pluges de l'any passat i d'enguany ha fet que hi hagués un poquet de retard, però bé, nosaltres fem feina en l'objectiu que el pròxim curs, al setembre, tots els lots del Mercadal puguin anar ja en el nou centre.
Fins a finals de juny, aquesta és la data prevista per tenir enllestida la nova escola d'Es Mercadal, un centre molt esperat, l'actual Mare de Déu del Toro, fa anys que ha quedat petit i funciona amb aules prefabricades i espais improvisats. Ho explica la directora Silvana Coll.
L'espai en aquella escola és molt, 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 molt petit i no tenim espais per moltes aules ni per molt de... De fet, tenim dues prefabricades, tenim dues aules externes en el centre, tenim l'aula de psico que també està externa, emprant un pati de la plaça de l'Ajuntament i molt complicat organitzar segons quines metodologies en aquell edifici.
S'ha afrontat, serà una escola de doble línia, amb més espai i noves instal·lacions com aula de música, sala de mestres, menjador o pista esportiva. Més qüestions. Plaques solars en desús s'acumulen al parc de Binissafua, un dels primers que es va construir a l'illa ara fa 18 anys. L'entitat ecologista GOP denuncia que hi ha més d'un centenar de panells abandonats des de fa mesos i urgeix a retirar-los i fer-ne el tractament corresponent. El parc es troba en terrenys municipals de l'Ajuntament de Sant Lluís, que els va cedir als promotors. Per aquest motiu, el GOP ha enviat escrits al Consistori i també a la Direcció General d'Energia del Govern, que és l'administració competent en la matèria, perquè gestionin aquesta situació. Miquel Camps és el coordinador territorial de l'entitat ecologista.
La normativa espanyola és clara. Els productors i els importadors de plaques solars estan obligats en el seu reciclatge quan acaba la seva vida útil, entre altres coses, perquè, com dic, el reciclatge és possible en el 90% dels materials.
Sant Lluís explica que està revisant ara el contracte amb la concessionària per determinar qui s'ha de fer càrrec de la retirada d'aquestes plaques malmeses. I acabem a l'O, on l'oposició proposa renovar el parc de Calen Busquets per convertir-lo en un espai de trobada veïnal i fer-hi activitats socioculturals. El grup Avançam considera que la zona està deteriorada, però que té un gran potencial i per això proposa mantenir el parc infantil, però a més incorporar-hi vegetació autòctona, zones d'ombra amb arbrat, espais per berenar amb taules i bancs, així com una àrea per a l'exercici físic a l'aire lliure. A més, proposa també substituir la caseta existent per convertir-la en un espai polivalent que pugui acollir activitats culturals, educatives i mantenir les trobades veïnals. Sentim el regidor d'Avançar Malalló, Víctor Ferrer.
Transformar el seu parc en un nou jardí urbà que sigui un pol d'atracció també per tot el poble, un pulmó verd per la barriada i que, a més, pugui convertir-se de nou en un espai ple de vida, de convivència per als residents de la zona, creiem que és essencial i que és una acció ràpida i àgil que pot dur a terme l'Ajuntament.
Defensaran una moció en aquest sentit en el pròxim plenari municipal.
A les 2:30 d'aquestes i d'altres informacions, aquí a la mateixa sintonia i Ivetra Ràdio. Gràcies, company. Fins aquí una estona.
Que vagi bé. Adéu. Un rayo de sol, oh, 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 me
trajo tu amor, oh, oh, oh. I què diu el temps, l'Agència Estatal de Meteorologia?
A veure, ens hem despertat amb el cel més tapat que ahir. Ara al migdia encara hi ha alguns núvols, però de cara al capvespre s'aniran dispersant i farà més sol. Pel que fa a les temperatures, les nocturnes pujaran i les diurnes baixaran amb un termòmetre que marcarà 11 graus de mínima i 17 de màxima. Vent entre fluix i moderat de gregal i llevant. Pare meu, que ja no ets el poble. Pare, potser algun dia
10, les 12, 18 minuts.
Què t'ha passat?
Estem en directe, encara que no us ho hàgiu pensat ara, que estava pensant amb el meu pare i m'he despistat. Una pausa i seguim.
Que em corre tan brava per les venes, per les faccions de la teva cara.
Seguiu amb nosaltres, ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esportres en Joc. Benvinguts.
Segueix amb Esportres en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
El dia Menorca. Fet a casa.
L'Observatori Socioambiental de Menorca ha presentat un estudi sobre habitatges buits a l'illa. En total s'han detectat 828 immobles desocupats. L'informe s'ha presentat aquest dimecres en el marc de la Mesa Insular pel Dret a l'Habitatge, celebrada a la seu del Consell Insular.
Una jornada que es va allargar durant hores, a més de la presentació de l'estudi, l'equip de govern del Consell Insular ha anunciat també que es convocarà un concurs públic per a la compra directa d'habitatges per part de la institució, així com també de solars per cedir-los a la construcció d'habitatge de protecció oficial. La crisi d'habitatge avui ens ocupa els primers minuts d'aquí del dia Menorca. Qui va participar a la mesa de l'habitatge i ha estat al capdavant d'aquest estudi que s'ha presentat aquest dimecres és el tècnic de l'OPSAM, el sociòleg Borja Pellejero. Com estàs? Molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, gràcies per ser convidada.
Com heu realitzat aquest estudi? Com sabeu que 828 habitatges podrien estar buits, Borja?
Val. Nosaltres ens hem basat en la llei d'habitatge, que defineix l'habitatge desocupat a partir de 2 anys, i després emprant els consums d'aigua, les lectures que marquen 0 o que estan davall un llindar que fixa aquesta llei. Val. Aquest és, ha estat la manera. Per tant, són habitatges que tenen el comptador d'aigua actiu. Els que no tenen els comptadors no sabem quan són, ni què passa, ni com són, que és un poc la finalitat d'aquest estudi, que és caracteritzar l'habitatge. Per tant, això és important, que ens estem centrant només en habitatges que tenen el comptador d'aigua actiu. I després també s'ha de tenir en compte que hi ha zones de Menorca que tenen, subministren a través de pous, gestionats per associacions més petites, i hi ha un poc una varietat allà un poc grossa i per tant no abarcam tota Menorca, val? Mm-hmm. És l'altre punt.
Per tant, són cases que poden estar buides i l'estudi s'ha basat en el comptador de l'aigua. Si una casa no té el comptador actiu i està desocupada de fa més anys, aquestes no estan comptabilitzades en aquest estudi. Quants immobles heu analitzat en total?
Clar, llavors, són uns 2.000 immobles que hem analitzat. El que passa és que hi ha les bases de dades són meravelloses i... llavors nosaltres aquí hem de destriar realment quins són habitatges, perquè quan tu mires les bases de dades, pues moltes no tenen la referència cadastral posada, llavors tu has de fer aquest creuament manual d'anar verificant on hi ha on és aquest habitatge, alguns no els hem pogut identificar, d'altres després veus que allò és un garatge o són comptadors de la comunitat, que no, per tant no són pròpiament residencials, I després també hi ha altres que veus que tenen usos diferents, comercials, etc, que tampoc l'hem exclòs d'aquesta anàlisi. I llavors ens van quedar menys, no? Són els 800 que han dit que hem identificat com a desocupats, més 200 que no els hem pogut identificar, i la resta els hem descartat per un d'aquests motius que t'he comentat.
Per tant, aquests 800, més de 800 habitatges serien els que sospitau més 100% segur que siguin habitatges que podrien estar buits i que es podrien evitar.
I llavors això és un indicador indirecte, només ens hem pogut basar en l'aigua, perquè l'altre, per afinar més aquesta dada, podien creuar amb el padró, però no hem pogut tenir accés amb aquesta dada, saber si hi han empadronats o no en aquest habitatge, o podries també creuar amb altres, com si paguen la taxa de residus, no? Serien tot sistemes d'estimació indirecta, que per fer-ho necessitem que les bases de dades estiguin ben fetes per poder creuar-les, i tenir accés, que per temes vegades de protecció de dades també mos és complicat, no? Que per això és important el que van comentar ja la mesa de l'habitatge, que és que els ajuntaments puguin tenir aquest lideratge, perquè són ells els propietaris d'aquestes bases de dades que puguem fer feina. No?
Mm-hmm. T'ha estat fàcil, us ha estat fàcil accedir a les dades, o ha estat una feina difícil de rastregar el consum d'aigua?
És difícil, per això és tan complicat fer aquest tipus d'estudis i que després es puguin anar replicant, que és ser un poc finalitat, no? Poder fer un seguiment. Perquè tu trobes que les casuístiques que t'he anat comentant són bases de dades diferents, segons la companyia que ho gestiona, no tenen aquests identificadors, no tots els habitatges tenen aquesta referència que està posada. Llavors és una feina bastant manual d'anar un per un a veure què passa, no? Llavors són molts de registres i és complicat. I després, si nosaltres volguéssim identificar aquells habitatges que no tenen el comptador d'aigua, es podria fer, si tenim aquesta referència cadastral, i la podem vincular amb el cadastre, no? I fàcilment sortiria el resultat, però no és fàcil fer-ho i has de fer aquesta feina un poc de xinos, no? I llavors és un complicat, és laboriós i dur un recurs de temps que a dia d'avui aquestes coses haurien d'estar molt més ben fetes, no? No? Aquesta societat de la informació que tenim i que tot, no? Intel·ligències artificials i demés, i després trobes aquestes qüestions, no? El consum d'aigua, pues no sabem quina referència cadastral té, no? Per exemple, llavors és costós.
I per municipis hi ha diferències significatives?
I llavors, per municipis també, no? Sobretot és concentrat a Mó i Ciutadella, que són els nuclis urbans més grossos, i també amb un parc d'habitatge més antic, que és, després, si vols, xerrant la caracterització. I després sobre destaca un poc Ferreries, també. I que ja aquí en dèiem, al final és... mirem els comptadors que estaran a zero, i per tant pot ser que no hi hagi consum, o pot ser que el comptador no rodi, no? Pugui haver també aquí un tema de la gestió del que són les lectures d'aigua. No, evidentment no ho sabem, perquè no hi ha un treball de camp.
I quin tipus d'habitatges són? Ho sabeu, si són immobles antics?
I llavors, un poc era també la idea d'aquest estudi, perquè no només era saber quants, sinó com són, perquè això surt arrel d'un projecte que voldria impulsar el Consell de rehabilitar els habitatges a través d'uns ajuts que després aquests puguin sortir en el mercat de residencial, no?, de lloguer, amb uns preus així taxats. I clar, llavors surt que l'habitatge és antic, no? Quasi un 40% té una antiguitat major de 1960 i de gran superfície, no? De partir de 106 eren uns 60%, no? Per tant, habitatges antics i grossos. Després, si miram la tipologia, són edificis entre mitgeres, la majoria, que tot va apuntant a la mateixa lògica, no? D'aquest parc d'habitatges que té una major dificultat per ser mobilitzat per les seves condicions físiques d'accessibilitat, condicions d'habitabilitat, val? Aquí està un poc el parc d'habitatge avui que tenim està un poc concentrat amb aquestes característiques. Llavors és un poc el motiu que pot haver darrere de per què està, diguéssim, buit, desocupat en aquests moments.
Que llavors hi hauria una necessitat d'intervenir i de revertir la degradació dels immobles, que podria ser el següent pas un cop fet aquest estudi i que sigui la idea del Consell Insular de Menorca, perquè a més també en la mesa d'habitatge hi va dir que estaven interessats en poder adquirir immobles. Podria anar de la mà?
Sí, bueno, això s'hauria de mirar. Hi ha experiències també, vam mirar a Xina un poc per damunt, no? Extremadura, Madrid, que hi ha programes d'aquest tipus, a Catalunya la masoveria urbana, que un altre estil. Vull dir, hi ha experiències, perquè és una problemàtica que es troben determinats nuclis urbans de la degradació que tenen els edificis, sobretot en els nuclis, no?, històrics, més antics, que això, no?, a part d'aquesta part més física de la ciutat, després també hi ha la part humana, de, bueno, vull dir que tens allà uns immobles que estan immobilitzats, que no compleixen la seva funció residencial i, a més, poden causar perill i tot. I llavors, són una estratègia més costoses econòmicament, però, o se planteja, des d'un punt de vista, algun tipus d'estratègia a llarg termini per poder anar un poc incidir en aquesta problemàtica, o senzillament pues, aquest edifici al llarg dels temps que es va degradant, es van sumant altres edificis i les condicions es van empitjorant. Llavors jo penso que no sé si la fórmula que pot estar plantejat el Consell o d'altres, penso que serien interessants per atracar, per abordar aquest tema.
Idò, Borja Pellejero, tècnic de l'USAN, t'agraïm molt que hagis fet un foradet a l'agenda de feina entre reunió i reunió d'aturar aquí els estudis d'IB3 Ràdio i que un cop presentat ja l'estudi estarem atents davant quins són els següents passos, que supos que ja aquí depèn del Consell Insular de Menorca.
Sí, exacte.
Moltes gràcies, Borja.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
El dia Menorca, fet a casa.
Hola, me llamo Julio y soy el padre de Kim, un niño que padece una enfermedad ultra rara de la que solo hay dos casos diagnosticados en España. Este sábado 21, en la Sala Music Box de San Luis, se celebra un concierto benéfico para ayudar a financiar un proyecto de investigación sobre su enfermedad. En el evento actuarán 13 grupos, habrá también un DJ y empieza a las 5 de la tarde. Os invito a todos a asistir y aprovecho la ocasión para presentaros uno de los temas de Leo Fons, uno de los grupos que tocan en el festival. Gracias.
Hace años en un pueblo nació la ilusión y anhelo, ganas de cumplir un sueño, vocación y compromiso. Mucho esfuerzo y tiempo gasta para llegar a esa meta, castigo de una vida entera, sacrificio sin respuesta.
Stop!
Residente del Leo Fons aquest dissabte a partir de les 5 d'esca vespre. Mos veiem a la sala Music Box de Sant Lluís per ajudar entre tots i totes a la recaptació de doblers per en Quim i la investigació de la seva malaltia. Si voleu més informació o voleu col·laborar en la causa, podeu cercar l'associació Un Guerrero Llamado Darío. Una forta abraçada a en Julio i tots els amics de Music Box. I quan són les 12:35 minuts, canviem de tema i anem a ratllar de física.
¿Podrías descargarte todo internet en pendrives, en discos duros, en disquetes, todo? Esta pregunta se me ha venido a la cabeza gracias a un vídeo de Axel Casas, que de entre todas las idas de olla que hace, ha publicado: mi tío se está descargando todo internet, y lo hace con el emule. Porque así, cuando internet pete, tu tío podrá seguir teniéndolo. Además, no solo eso, dice que se está imprimiendo todo internet para tenerlo en archivadores. Y esto, obviamente, es harto imposible. Internet no es una sola cosa. Es una red de millones de servidores esparcidos por el mundo. Empresas tochísimas de todo el globo tienen centros del tamaño de edificios industriales solo para almacenar una pequeña parte del contenido que usamos a diario. Hay por ahí una estimación de que internet como tal ocupa del orden de zettabytes, un 1 y 23 ceros seguidos detrás de bytes. Todo esto son muchos millones de teras de capacidad. En serio, es una barbaridad. Con esa capacidad puedes descargarte la serie Gargoyles como mínimo a lo loco 10 veces. La bestia. El problema es que no deja de crecer, aumenta continuamente. Cada minuto se suben horas y horas de vídeo, seguramente la mitad gente probando filtros, seguramente se sube contenido a Instagram o Facebook, yo que sé, de pies. Seguro que de pies. Si empezaras a descargarlo hoy, al terminar ya estaría desactualizado. Además, que no todo es accesible. Gran parte de internet está protegido por contraseñas, cifrado o redes privadas. Pero, ¿y si solo se descargase la parte pública? Ya se está haciendo. Existe el Internet Archive, con su archivo histórico de páginas web. Aún así, sigue siendo una pequeña fracción de internet. Oh, bueno, estaría el tema de la velocidad de descarga. Que no da. Es que es así. ¡Es así!
¡Es así! ¡Te he dicho que es así! ¡Es así!
Lo bueno es que no se podrá recuperar del todo internet. Y por ende, nunca recuperarán tus vergonzosas fotos del tuyo.
Bueno, suposo que us ha quedat tan clar com m'ha quedat a jo, eh? El que sí que m'ha quedat clar és que és la veu del físic i enginyer electrònic i còmic Rubén Sierra. Però bé, si investiguem un poc més en el seu currículum, resulta que també té un màster en ciència i en tecnologia espacial.
A més, li agrada la ciència dels còmics, manga i dels animes, dels videojocs, i com ell mateix diu, el món friki, tan friki se sent que ho ha convertit en el seu projecte de vida, fisicòmic, i ho explica així, de manera divertida, perquè compagina tot el que hem dit amb la tasca de professor i divulgador.
El videojuego que mejor representa una nave en el espacio es de 1979. Una flechita, unos disparitos y unos polígonos flotando por ahí. Esto es Asteroids. Detrás de esos gráficos tan simples había una clase magistral de física espacial. Mucha gente, por supuesto, ni notó porque estaban evitando reventárselo los morros contra un asteroide, en plena era dorada de los arcades, cuando las recreativas eran...
Rubén Sierra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias por traerme aquí.
Muchas gracias a tú por venir. ¿Todavía tienes tiempo entre todo lo que haces en estar hoy en Menorca para participar como conferenciante en las jornadas STEM Talks?
Para las cosas que merecen la pena se saca tiempo de donde haga falta.
Oh, bien. ¿Qué te parece, Alex?
Me he quedado rojo. No puedo decir nada más ya.
Nàlex Alemany, que és l'organitzador, que ayer nos visitó i nos dijo: es que llega Rubén y tenéis que conocerlo. Y gracias por recibir la invitación con tanto cariño y dedicar unos minutos a estar aquí en persona.
A vosotros por proporcionármela, faltaría más.
Bueno, a ver, Rubén, yo he estado un rato dando vueltas por los zettabytes y por todo esto que vas contando. Yo soy de la generación de los Asteroids y de estos juegos de arcade, esas máquinas recreativas que teníamos antes, con esas flechitas, pero yo no tenía ni idea que estaba delante de cosas de física cuando estaba jugando a las maquinitas a disparar esas naves.
Joder, al fin y al cabo, en esa época igual querían hacer videojuegos que fuesen la panacea o que a nosotros nos destrozasen la cabeza, pero en realidad, si lo analizas con fundamento y con estudios, que al fin y al cabo yo con la carrera en física y todo eso, pues te vas dando cuenta, te vas pispando, pues dices tú, estate, que esto en realidad está muy bien implementado y en realidad puede haber muchos juegos triple A, puede haber muchísimas cosas que saquen hoy en día, pero dices, si estamos hablando de 1979 y de cómo estaba realizándose la tecnología en ese momento, esto es algo a tener en cuenta y que habían hilado finísimo.
Claro, hablamos del 1979, que es lo que me sorprende a mí como experta en física, que bien sabe Alex que Estamos hablando del 1969 y parece prehistoria.
Totalmente.
Tal como han avanzado las cosas, tengo dos hijos de la edad de videojuegos, entonces estoy empezando a entrar en este mundo desde que no entraba hace 40 años.
Ya, ya.
Nada que ver.
Nada que ver. Ha cambiado toda una barbaridad. Ahora mismo, joder, las consolas son muchísimo mejores y muchísimo mejor implementadas que, yo qué sé, incluso el primer cohete que se mandó a la Luna. O sea, tú ves la tecnología ahora mismo, los móviles que tenemos nosotros hoy en día, el que tienes tú, tu compañero y tenemos aquí todos los que estamos en la redacción, vamos, tiene una tecnología mil veces mejor que lo que tenía el propio cohete que llegó a la Luna con los astronautas. Es una pasada.
Y tú le vas hilando, estás uniendo toda esa física que has estudiado, uh-huh, que te gusta, con otras aficiones, que es el cómico, que también te gusta, sí, mucho, que además ha sido hasta monologuista. De aquí esa parte de divulgador, que en un minuto puedes contar tantas cosas como lo que nos acabas de contar en uno de los videitos que tienes en la web.
Uh-huh, totalmente. A ver, lo que más me gusta es ser un mamarracho. Entonces, desde que he sido adolescente siempre he sido un poco pizpiretos o carrón, de esto que va sacando puntilla a las cosas. Entonces, con 20 años dices tú, pues voy a sacarme la vida, voy a ser monologuista cómico profesional. Evidentemente, no me fue bien porque no hacía ni puñetera gracia. Entonces dije, pues voy a coger un poquito las cosas que he ido estudiando con la carrera y lo voy a juntar todo. Y a partir de ahí, pues mira, si al principio actuaba en locales, me recorrí todo el norte de España en concursos de monólogos y así, pues juntando con la ciencia y siendo divulgador científico, pues he estado en eventos nacionales, por todo el país, en eventos internacionales, hace poco en un crucero que organizó el compañero Quinto Emperador, también es un divulgador de One Piece, en el que hablé de la ciencia de One Piece en un crucero por Italia, Francia y todo, que dices tú, esto igual como cómico no me hubiera pasado, pero juntando estas dos cosas que no sabes dónde te va a llevar la vida, pues justamente estoy aquí en un crucero y no tengo ni idea de cómo llego hasta aquí.
Bueno, lo de mamarracho no lo habíamos puesto en tu currículum. Aquí habíamos puesto friki porque yo no me hubiese atrevido, pero lo tendremos en cuenta para la siguiente. Físico y cómico, curiosa combinación. Rompe un poco la imagen que tenemos de los físicos más importantes de la historia, ¿no? Newton, Einstein, Marie Curie, ellos se preguntaban las leyes del movimiento, la relatividad, la radioactividad. ¿Qué os preguntáis los físicos de hoy? ¿Por qué, si la madera flota, hay barcos en el fondo del mar?
Totalmente. Al fin y al cabo, esa pregunta salió por mera observación. Al fin y al cabo, también esto lo voy preguntando con amigos, compañeros y así, y de repente dicen, oye, ¿esto por qué? Si es como, anda, pues mira, no me había dado cuenta, no me había percatado de ello. Y quieras que no, pues de todas las preguntas que salen, digo yo, pues voy a hacer un vídeo de ello. Investigo, veo y digo yo, pues esto en realidad es parte de mecánica de fluidos, de física, y todas estas preguntas las he ido englobando yo poco a poco, así, te lo voy a soltar un poco como exclusiva balear, del libro que va a salir el mes que viene, que se va a llamar La ciencia de lo friki, y que justamente ahora mismo le pregunté al editor para promocionarlo y así, y dije, mira, perfecto, vete soltándolo ya, y es como para San Jordi estará, y todas estas preguntas que van saliendo, como por ejemplo lo de One Piece y el barco, pues se va a recopilar todo en un libro totalmente ilustrado por mí, a todo color, y vamos, es algo que a mí me gustaría haber tenido cuando tenía 15 años, y es esa espinita que me quito para toda la gente que te gusta este mundillo tanto como a mí.
¡Qué maravilla! Así que lo tendremos, La ciencia de lo friki, uh-huh, pronto en las librerías. Ya te encargo uno para mi hijo, que seguro que le encanta porque es fan de One Piece, como todos los chavales de 13, 14, 15 años. Y además me parece maravilloso esta fórmula que has encontrado, ¿no? Explicar conceptos de la física con el mundo de los cómics, que además tú también dibujas, así que, uh-huh, las ilustraciones son tuyas,
sí,
y seguro serán espectaculares. Claro, por ejemplo, el Kamehameha de Son Goku, eso también en bola de drag, que es física pura.
Totalmente. El Kamehameha, eso por ejemplo, salió a partir de eso una pregunta, que es que la gente utiliza muchísimo el término energía y es como, vale, ¿pero qué es energía? Campeón, todo el mundo, ay, no tengo energía por las mañanas, ya, y luego de repente te encuentras por la mañana. Vosotros en la redacción que puede llegar alguien súper happy flower y es como, déjame, que estoy muriéndome poco a poco, déjame en paz, no seas tan feliz, para un poco, me estás atosigando, ¿no? Es como el Kamehameha y todo eso, pues bueno, es un ataque bestial que rompe la luna y a partir de ahí hay mucha astrofísica. Y la astrofísica puede reventar planetas y que lo haga un niño de 10 años es muy peligroso, así que si quieres saber la ciencia que hay detrás, te recomiendo el libro La ciencia de lo friki.
Apuntado está. Tenemos Mary Poppins también, que también son películas que yo miraba cuando era pequeña y nunca te planteas de si realmente con un paraguas puede llegar a volar, porque es que si ella lo hace,
claro,
es que es posible, pero tú lo miras y dices que...
para los oyentes, no, por favor.
No lo hagas.
No, se recomienda desde aquí, por favor, que no hagáis nada de eso, que no se diga y que no lleguen denuncias a esta emisora, por favor. ¿Vale?
Imagínate, mañana todo el mundo volando en paraguas y, claro, un desastre.
En Mary Poppins, claro, tú ves ahí a la mujer con la falda y bajando poco a poco Super Happy Flower, y no, tampoco. También dices, pues voy a analizarlo como es debido y te das cuenta de que la tela se cuela al aire entre medias, de que la estructura no es muy rígida y que igual la señora estaba un poco loca como para hacer eso. Entonces, déjate llevar por la magia y supercalifragilisticexpialidoso.
Correcto, porque si ho fas tindràs un xafastre important i no hace falta. ¿Cuándo empiezas, Rubén, a hilar, a conectar? ¿Desde pequeño ya mirabas los dibujos y empezabas a pensar de otra manera?
Desde pequeño es como que te dejas llevar un poco, pero te salen las preguntas. Yo qué sé, empiezo a dibujar y de repente digo, vale, pero si yo tengo un poder de hielo, ¿cómo puedo congelar? Y es a partir de ahí que lo vas dejando, creces, te haces adolescente, pasas un poco más del tema y te va picando un poquito la curiosidad cuando vas estudiando física y lo relacionas con conceptos de cómic y conceptos de videojuegos, Marvel y DC, y haces una pregunta a una profesora y de repente esa profesora te dice que no preguntes estupideces y te cabreas. Y ahí es cuando me chino yo y decido buscarlo yo por mi cuenta y aquí estamos. No hay más.
Impresionante. ¿Y el Fisicómic qué es?
Fisicómic salió a partir de que, mira, de todo lo que has escrito, que me has preguntado fuera de entrada, oye, hay más cosas que haces. También soy comentarista y presentador de Lucha Libre Profesional, del Pressing
Catch. ¿Lucha Libre?
Sí,
Pressing Catch.
Entonces, hay una promoción llamada Pro Wrestling Euskadi, en la que yo me presento como el Fisicómico electrónico, simplemente por tener un personaje normal y corriente, y a partir de ahí, de repente dije, pues esto, el Fisicómic es como física, cómic, comedia, está todo ahí bien metidito, tiene tirón y se dice muy bien, entonces lo saqué de ahí, no tiene más misterio.
Así que tu personaje de superhéroe es el físico mico electrónico.
Puedo ser.
¿O tienes más?
Esto es fácil. Mientras me paguen, soy lo que tú quieras.
Lo que tú quieras, así que te transformas en lo que haga falta, ¿eh?
Lo que haga falta.
Y Alex, ya sabes de qué te va a pedir, ya sabes de qué le vas a pedir, de que se transforme en las STEM Talks.
Bueno, va a tener que transformarse en algo en el espacio.
Bien. Oh. Esto, bien, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí, sí.
Preparadísimo.
Preparado.
Y después de la infancia tengo poco, pero animes de infancia.
¿Animes de infancia?
Y destruir infancia, ¿no?
Destruir infancia, básicamente, si quieres saber por qué Oliver y Benji era una fantasmada o por qué Heidi estaba loca, pues acércate al evento.
¿Y nos vas a dar una pincelada de por qué estaba loca Heidi? Esa no me la había planteado nunca.
¿Nunca te has planteado desde dónde cuelga su columpio o cuánto mide?
No.
¿Tú te tirarías desde el columpio de
Nunca,
Heidi?
Nunca, jamás, porque creo que no se ve ni desde dónde está pillado, ¿no?
Pues yo lo he estimado, más o menos.
¿Y cuánto?
Habrá que verlo mañana.
Habrá que verlo mañana, porque das ¿cuántas conferencias en las STEM Talks?
Dos.
Dos.
Cierra dos veces, mañana
Cierra
y tarde.
Dos veces, mañana por la tarde.
Y por la mañana.
Y por la mañana. ¿Dónde?
A Estación Marítima, a Esport de Mó.
Allí estaremos, porque será... Valdrá. Mira, ya la tenemos. El patacazo, ¿no? El chafastre que se puede pegar la muchacha si se le ocurre saltar.
Pero sigue viva, así que nada, seguramente es porque estaba hecha de hierro. Los chavales están hechos de otra masa.
Los chavales están hechos, sí, sí, de otra masa. ¿Y qué te dicen los chavales, Rubén, cuando descubren? Porque imagino que como tú te hacías esas preguntas, habrá muchos, y como tú te encontrabas con esas profesoras que te decían, déjalo estar, que no conectan el One Piece con todos estos conceptos de física, también habrá muchos.
Habrá muchos, sí. Es un nicho que parecía que no estabas explotado, pero en realidad igual es romper ese tópico que has mencionado de que los científicos son bata blanca, zumbados, muy suyos, y es como, hombre, que también somos, ahora mismo, también somos personas, tenemos nuestra vida y a algunos nos gusta la chanza más que un tonto un palo, todo hay que decirlo. Así que si juntas todo eso, descubres que hay mucha gente que también te sigue, que le interesa la ciencia y la física o la divulgación científica, y te dicen, oye, pues muchas gracias por haberme contestado esto, yo, paso, estamos.
Pues muchas gracias por haber dedicarnos este ratito, por habernos acercado un poco a este mundo. Yo allí estaré con mi hijo, porque mi hijo se hace las mismas preguntas que tú, así que a ver si le respondes alguna, y seguro que él te hace alguna también a ti, ¿eh? Àlex, a quina hora hem d'estar? Vinga, va, puntuals. Demà, a la conferència al matí?
Bueno, al matí començarem a les 9:45 i la xerrada d'en Rubén serà a les 12:20. I després, cap vespre, tornarem a començar a les 4:30, cap vespre, i la seva xerrada serà l'última a les 7:20.
Allà estarem. Moltes gràcies. Estem tots. Comenceu avui, cap vespre, amb ponències, xerrades, tallers, tot molt interessant.
Tot.
I feliz estancia, Rubén. ¿Te quedaràs unos dies o...?
estoy ahora mismo para ver un poquito Menorca, pero ya mañana yo vengo aquí a full currar y a full que la gente se lo pase bien aprendiendo ciencia. Así que os espero.
Ahí nos vemos, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Tú puedes estar girando como una peonza y aún así seguir moviéndote en línea recta. No es físicamente riguroso, 100%. Porque los proyectiles cuando disparabas no generaban retroceso.
Eso se les perdona.
Era 1979, no había ni internet. Algunos eran más felices. Así que la próxima vez que veas esa pantalla negra con líneas blancas, no lo subestimes. Como estar borracho delante de un campo de ortigas. Ojo, cuidado. Estás ante una joya que enseñó a toda una generación cómo se mueve una nave espacial, aunque acabaras estrellado cada 2 segundos. Seguramente sonaría tal que así. Houston, tenemos un problema.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Menorca. Fet a casa.
Recte final del programa i ara ens n'anem en un lloc que jo m'encanta. Sempre és un plaer passejar per Silla del Rei i fer una aturadeta a sa galeria d'art Hauser & Wirt. Comença la nova temporada el mes d'abril per mostrar tant els menorquins com els visitants sobre dels millors artistes internacionals i la programació la coneixerem tot d'una.
Sí, volem saber de primera mà quins són els noms i les exposicions que hi podrem veure. Per això saludem a Mar Rescalvo, directora de Hauser & Wirt Menorca. Mar, bon dia, com va?
Hola, bon dia.
Com estem?
Moltíssimes gràcies.
Hola. Hola, Mar.
Quan obriu les portes enguany, Mar?
Mira, obrim les portes dia 25 d'abril,
sí,
amb una exposició de Martin Kreis i també una part de l'exposició que s'obrirà més tard a partir de juny amb escultures exteriors que formaran part d'aquesta col·lectiva que es titula Directionless.
Des de la Hauser & Wirt formareu part d'aquest gran Opening Menorca 2026 del 7 al 25 d'abril, Mar?
Sí, de fet, m'ho fa molta il·lusió formar part d'aquest opening i en la col·laboració de Foment del Turisme hem organitzat també algunes activitats per dia 25, com per exemple tenim el cor de gospel que vindrà a fer una actuació i després també convidarem a l'Escola d'Art de Menorca, tant professors com alumnes, a fer una sèrie de tallers que estaran totalment relacionats amb les exposicions d'aquest any.
El concert de Moments de Cor, que serà com la festa d'obertura, no, Mar, d'inauguració de la temporada. Tothom convidat?
Sí, sí, tothom convidat, sempre.
Mar, comentaves Martin Creed com a primera exposició de la temporada. Conta'ns.
Bueno, Martin Creed és un dels artistes icònics, no?, que representatius de Hauser & Wirt. Ja Martin Creed va fer una col·laboració amb nosaltres, amb el Centre d'Art de Menorca, amb una de les exposicions, bueno, amb una de les escultures exteriors, que era un water, amb un neon que estava de vores moll de les monges, i és per això també com us fa especial il·lusió que torni a Menorca. És un gran coneixedor de l'espai i crearà dues instal·lacions que tens que seran molt dinàmiques i que enriquiran moltíssim l'espai. Una es diu Half the Air in a Given Space, que és una instal·lació que va ser creada per primera vegada el 98 i que ha voltat per moltíssims museus de tot el món, que consisteix en una multitud de globus que contenen sanitat de l'aire d'una sala. Per tant, serà una exposició molt interactiva, on els visitants podran entrar i modificar aquesta forma i aquests volums que creen aquests globus. I després també l'artista participarà en aquesta exposició amb unes pintures murals que creen un diàleg directe amb l'arquitectura de l'espai.
Això serà a l'abril. Quina mostra agafarà el relleu de Martin Creed i quan, Mar?
La mostra que agafarà el relleu de Martin Creed és una exposició col·lectiva que es titula Directionless i que està organitzada per l'artista Rashid Johnson. Recordar també que Rashid Johnson és l'artista que va inaugurar l'exposició del 2022 i que per aquesta ocasió l'artista, a part d'organitzar aquesta exposició, també ha convidat a altres artistes de la galeria, com Charles Gaines, Pirelli Baez i Cristina Iglesias, a formar part d'aquesta exposició, i no només això, sinó a nominar artistes que estan fora de la galeria, no representats per aquesta galeria. Serà una col·lectiva d'uns 20 artistes i es podrà veure pintura, instal·lació, escultura i una múltiple de materials diferents com no han fet mai abans.
Hi haurà, com altres vegades, activitats paral·leles amb vocació educativa?
Sí, de fet, mos fa especial il·lusió anunciar que aquest any l'Education Lab, que està sempre en el cor de l'exposició, es desenvolupa en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears i també la Universitat de Barcelona, i ofereix un espai interactiu per aquestes noves idees i metodologies de treball. L'idea és convidar a una varietat de veus i comunitats a participar, a crear aquest diàleg entre la comunitat, l'exposició i els visitants. A més, començarem també amb les visites escolars i, per suposat, amb una sèrie d'activitats que formaran part del seu programa públic i que es podran consultar a partir de a principis d'abril a la nostra pàgina web.
Marc, estàs en aquests moments a l'Illa del Rei, que sentim una renou que deu ser vent, pot ser?
Mira, saps què me passa? Que estava a l'oficina d'amor i ho sentia una mica entretallat i he sortit de fora a veure si ho sentia un poquet millor. I ara deveu ser vosaltres que no me sentiu bé, no?
Te sentim bé, però sí que hi ha un poc de so que sembla que hi hagi això, un poc d'esventet que hi ha. Avui, escolta'm, estic aquí xuruant per internet les obres d'en Martin Creed. Quin color que té aquest artista i quina meravella. Hi ha imatges d'aquests globus de color blau que supos que seran es compliran també la Hauser d'aquesta temporada.
Sí, bueno, els nostres globus seran blancs, no? És a dir, l'artista adapta la dimensió dels globus, el color dels globus a cada espai. Jo crec que podem dir que serà l'instal·lació de Martin Creed que ocuparà més metres quadrats. Vull recordar que la Galeria 1 té quasi uns 300 metres quadrats i crec que serà impactant, divertit, dinàmic i que encaixa molt bé amb el nostre país, la nostra filosofia.
Pot ser que està, que sigui o que sigui que serà una de les exposicions més dinàmiques que heu acollit fins ara a la Hauser & Wirth?
Sí, de fet, fins ara no hem tingut mai una exposició immersiva i Martin Creed us ofereix amb aquestes dues instal·lacions formar part, no, de les seves obres des de dins, tant per la instal·lació dels globus, no, que es titula Healthier in a Given Space, com de les pintures murals, que també creen, com he dit abans, aquest diàleg amb l'arquitectura que pens que serà xocant alhora que interessant.
I serà molt interessant veure com es transforma, perquè la Hauser & Wirth és un espai meravellós que cada temporada és diferent gràcies a tots els artistes que hi acolliu i la seva versatilitat i originalitat. Aquest any amb en Martin Creed ja tinc ganes i curiositat de veure com esteu transformant tots els espais de la galeria a partir de dia 25. Allà mos veiem, Mar. Forta abraçada.
Forta abraçada, gràcies i us esperam.
Que vagi bé.
Adéu.
Que vagi bé.
Abans de marxar, al cine que m'ho anam, no?
Sí, perquè avui a les 8:30 hi ha Cineclub tant a Mo com a Ciutadella. A l'Ocimax hi projecta la pel·lícula franco-iraniana Un simple accidente i els Moix Negre, el thriller brasiler El agente secreto.
I saps en què marxem avui?
En què?
Nou tema d'Anna Judit Nederman, Llibert.
Quan les cendres volin lluny, volin amunt, cada muntanya se'n recordarà de tu. esforç i ara que vius a prop del sol fes que brilli i visquem amor com la porta a un infinit on l'origen és el destí.
Llibert, dedicada a el seu avi, avui dia del pare, dedicam aquesta cançó a tots els pares que estan com en Llibert, savi de na Judit Niederman, a prop del sol i que fa que brilli més. Gràcies a tots els pares que no hi són.
Ara falta moments amb tu, però com ens vas dir tant endavant. Quan les cendres volin al vés-hi'n al mar, seran les ones les que et faran navegar fins on volies arribar per veure l'ànima i la màgia des d'allà. Potser ens pots fer alguna cosa